Un quart de deu comença, com sempre, a aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres Francesc Querol, de Convergència i Unió, Jordi Carreras, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i també Ignasi B, de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Salvador Masip serà nou regidor en substitució de Josep Romero, que va deixar la regidoria, recordem, per motius familiars. Inicialment, Lluís Fernández, d'Unió Democràtica, havia d'ocupar el càrrec, però seguirà al capdavant de la Fundació Sant Cugat Actiu, i Masip, que és de Convergència, serà regidor sense cartera. En concret, serà el segon regidor sense cartera de l'equip de govern, conjuntament amb Sílvia Cazorla. Un cop prengui possessió del càrrec, Masip abandonarà la secretaria del grup municipal de Siu a l'Ajuntament. Els tinents d'alcalde Pere Casajoana i Carles Brugaroles es repartiran territori, mobilitat i comerç, que eren les àrees que tenia Romero. Aquest és el nou canvi del cartipàs municipal, un canvi que vam conèixer la setmana passada, i aprofitaré que tenim aquesta primera tertúlia amb vostès perquè facin una valoració de com queden aquestes responsabilitats repartides i sobretot que els sembla que tinguem un nou regidor sense cartera. Francesc Querol, de Convergència, quan vulgui, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, donar la benvinguda al company Salvador Masip. En aquest cas, com dèiem, era el següent després en Lluís Fernández, que recordem va renunciar al càrrec per un tema de possible incompatibilitat amb la Fundació Sant Cugat Actiu.
Això i... no van dir en la roda de premsa, senyor Querol, bueno, quan li vaig preguntar a l'alcaldessa.
O per qüestions personals o pel que fos.
No, però vostè acaba de dir una cosa que no va dir l'alcaldessa. Doncs, dic perquè cas... vaig preguntar a la roda de premsa i se'm va fer mala cara quan vaig fer la pregunta, i doncs, m'agrada que ho digui, doncs.
Desconec exactament les raons. Jo dic una de les que va sortir per la premsa de Cugat.cat, o per raons personals o pel que fos. En aquest cas, donar la benvinguda al Salvador Masip. I, bueno, respecte al repartiment de carteres, és lògic, és a dir, aleshores el regidor d'urbanisme esdevé tinent d'alcalde de territori, era la posició més lògica, tenint en compte que depenia directament del tinent d'alcalde Josep Romero, i és lògic també que agafi més responsabilitats, en aquest cas, el mobilitat. Respecte a comerç, passa cap a la tinència d'alcaldia, que trobem també més lògic en què hi sigui, que seria economia i promoció econòmica, aleshores esdevindria la regidoria de comerç. Respecte a tenir dos regidors sense cartera, bueno, doncs també recordo moltes vegades l'oposició que deia que el cartipàs estava massa extens, no en nombre de regidories, sinó en nombre de regidors amb que tinguin cartera. Doncs en aquest cas hi ha dos sense cartera, que serien Sílvia Cazorla, que ja ho era des del començament de la legislatura, i ara en Salvador Masip. Per tant, benvinguda al company i poca cosa més.
Partit Popular, senyor Carreras, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia. Miri, a nosaltres ens sembla que és una operació normal de substitució d'un regidor per un altre. El que passa és que el regidor que surt tinent d'alcalde amb una dilatada experiència en el govern municipal és substituït, en aquest cas, en el número de regidors, per un regidor nou, podríem dir, no? I sense experiència. Per tant, la decisió que ha pres d'inici l'equip de govern de repartir les competències entre altres tinents d'alcalde, que també són competències a més de responsabilitat i de transcendència, doncs ens sembla una decisió acertada. No tenim res a criticar ni res a dir en absolut.
Pere Soler, del PSC, que pren notes.
Sí,
bon dia.
Diverses coses, bon dia. Primer de tot, benvingut al capteniment, no? Perquè el que primer va ser un anunci que semblava que se'n podien derivar responsabilitats jurídiques. Després, no sabem si finalment va haver-hi recomanació o no, però a més les increïbles paraules de l'alcaldessa dient que independentment de si fos reglamentari, per dir-ho d'alguna manera, jurídicament o no, havien optat per una altra solució, em sembla una mica fora de lloc, no? Perquè si hi ha una recomanació jurídica d'una possible incompatibilitat, l'alcaldessa no... d'alguna manera no s'ho pot passar pel folre, no? De totes maneres, tot això ha estat com una mica desgavell, no? La presa d'una decisió d'una cosa tan fàcil com podia ser la substitució d'un regidor que surt per un altre que entra, i el repartiment de responsabilitats s'ha tornat com una espècie de pel·lícula del Berlanga, no? Clar, aquí ningú se li escapava, i en una tertúlia anterior havíem parlat, doncs, de les disputes entre Unió i Convergència pel fet del repartiment de la llista. Això per una banda. Per l'altra banda, reflexionar com es confeccionen les llistes, no? Les llistes electorals es confeccionen amb persones que estan disposades a un servei públic en un moment donat, i que per això s'hi presenten a les llistes. Ara bé, quan li toquen ser-ho, que per una banda pesi més el factor econòmic de si cobro més en un costat que en un altre, doncs home, em sembla poca ideologia i poca, diguéssim, predisposició.
Vostè considera que el Lluís Fernández ha renunciat pel sou?
És evident, és evident, és evident. Així ho veiem, la, de fet, d'alguna manera deia, no seré regidor, però mantindré el sou de la Fundació. Per altra banda, l'argumentació de l'alcaldessa dient que no, perquè volem potenciar la Fundació Sant Cugat Actiu, és igual. La Fundació Sant Cugat Actiu fa 3 anys que està despotenciada i la feina que ha fet el senyor Lluís Fernández des del front tampoc és que sigui per tirar-hi coets. I l'última consideració, actualment tindrem 2 regidors sense cartera, podríem dir que en tenim 3, perquè el senyor Puigneró tampoc exerceix com a regidor. L'Ignasi Beu ha dit moltes vegades que hi ha una disfunció entre ser director general, no una disfunció, sinó una incompatibilitat d'horari de treball per poder exercir els 2 càrrecs. Per tant, no tenim 2 regidors sense cartera, sinó en tenim quasi 3.
Roser, a mitjana, d'Iniciativa...
Bé, jo en principi, pues, benvingut al Salvador Massip, és una persona que jo veig allà i que penso que és una persona agradable i que farà bé la seva feina. Després de tot, queda menys d'un any també de legislatura, per tant, tampoc jo crec que podria fer moltíssimes coses amb aquest temps. A nosaltres ens sembla molt bé, pues, que sigui sense cartera, efectivament. Creiem que no necessàriament hi ha d'haver 14 regidors tots amb una responsabilitat directa com a equip de govern, per tant, que no tingui una cartera concreta, doncs no ens sembla malament. En quant al repartiment de les tasques que ha deixat el Josep Romero, semblen relativament lògiques, és a dir, sembla lògic que mobilitat vagi a territori i comerç vagi a promoció econòmica, per tant, aquí tampoc res a dir. I potser el que tenim a dir, doncs, és tal com s'ha portat, una mica com comentava ara el Pere, tal com s'ha portat tot el tema d'escollir el regidor. És a dir, jo no sé si és que no es parlaven entre si o què passa, però sembla lògic que abans d'anunciar tota la possible incorporació de Lluís Fernández i que si deixem això o fem allò o l'altre, pues, o s'havia d'haver parlat amb ell o ell havia d'haver dit el que pensava abans de tot això. El per què ho ha deixat jo evidentment no ho sé, perquè no li he preguntat, però evidentment tot fa suposar que hi ha uns criteris molt, molt clars de per què s'ha doncs, decantat per una cosa i no s'ha decantat per una altra, però això en tot cas ho hauria de dir ell, no sóc jo aquí per decidir-ho.
Ignasi Bea, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, bueno, sóc l'últim i s'han dit la majoria de coses que volia dir. Sí que és cert que ha sigut una mica sorprenent el procés, eh? O sigui, no em fico en que si fos el Lluís Fernández o el Salvador Massip, el que passa és que s'ha semblat com un col·laborat com quan fitxen jugadors de futbol, no? Que es dirà, aquest serà, i aleshores surt el jugador i diu, no, jo no. Ha sigut sorprenent com a mínim, però tampoc no... La veritat és que és un tema que em fa bastanta mandra, perquè penso que, bueno, que ja sabran ells, no? Sobre la no duplicitat de càrrecs, l'acumulació de càrrecs, que en aquest cas no es produirà perquè el Lluís Fernández no ho serà, doncs em sembla el més lògic i normal. L'altre dia vam estar parlant, nosaltres sempre hem dit que més enllà de la incompatibilitat legal, doncs hi ha la qüestió, el Pere va dir-lo, el Jordi Puigneró, no, per exemple, que clama al cel i que, bé, jo personalment no sé ben bé el que fa allà, però alguna cosa farà, suposo, no? I bé, amb el Salvador Massip, doncs que el faci el millor possible, i no compartim màquina de fotocòpies allà al passadís dels municipals, que ho faci el millor possible i que... I bé, això, vaja. I finalment, el que has dit pas sobredimensionat que diem a vegades, en el cas de la CUP almenys no és per les carteres dels regidors i tot això, entenem que no passa res perquè el consum d'incartera, nosaltres ens referim més a tot el que serien càrrecs, el que es diu càrrecs de confiança, que des del nostre punt de vista segueix havent-hi masses, però en aquest cas no pensem que calgui que tothom tingui una responsabilitat tampoc allò molt definida, no?
Algun comentari més, Francesc Carol?
Bueno, poca cosa, bueno, m'he descuidat agrair al Josep Romero el temps que ha estat amb nosaltres, és una gran font i és, continua sent una gran font de saviesa a la que continuarem consultant. Enhorabona al nou tinent d'alcalde, en Pere Casajoana, era lògic que pugés en aquest cas. I respecte al Salvador Massip, jo crec que farà molt bé la feina, a més em sento especialment honorat perquè com jo és una persona nascuda en el poble i per tant coneix tot molt bé. Respecte al Jordi Puigneró, doncs bueno, ell continua conservant el lloc com a regidor i fa les funcions de relacions institucionals, que recordem que és un tipus de càrrec de caràcter protocolari i per tant no li exigeix una quantitat d'hores, per tant jo crec que sí que és compatible i per tant d'aquí a fins fins a final de mandat, ho trobo lògic que utilitzi aquest càrrec de relacions institucionals que, recordem, jo portava abans i que els hi comento, es tractaria d'una qüestió protocolària com va ser presidir el pacte patata decidir el passat Sant Joan. Per tant, jo crec que no exigeix unes hores de despatx i, per tant, jo crec que és totalment compatible amb el càrrec de direcció general a la Generalitat.
El PSC havia donat un torn.
Sí, bueno, enllaçant amb l'últim que ha dit el Francesc, totalment en desacord, no?, amb ell, amb la compatibilitat de tasques entre una direcció general i una regidoria aquí, no?, a l'Ajuntament. Una cosa que m'havia oblidat abans, que és el tema del repartiment de les responsabilitats, tal com ha dit la Roser, sembla lògica el repartiment de responsabilitats, però sí, el que demano, li demano un sobreesforç a en Pere Casajoana, un sobreesforç que no sobreposi l'urbanisme sobre la mobilitat. Hem pogut constatar en dos plens que hi ha hagut punts que d'alguna manera l'urbanisme aixafava determinats acords sobre la mobilitat. Li prego i li demano que, com a arquitecte que és, i sabem que això serà molt difícil, que no sobreposi l'urbanisme per davant de la mobilitat, que l'urbanisme no és el gran problema de la nostra ciutat, la mobilitat sí que és un dels grans problemes de la mobilitat. Per tant, li demano colzes, que escolti els seus tècnics de l'àrea de mobilitat i que s'hi posi. I l'última cosa, doncs, felicitar el Salvador Massip, que més enllà de si té experiència o no, com a secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, coneix el poble, té una dilatada experiència també en la militància i, per tant, no crec que d'alguna manera desentoni amb cap altre dels regidors que estem en el consistori.
Algun comentari més? Partit Popular demanava un torn.
Solament volia afegir també, que no ho he dit abans, ja ho vam dir en el ple, l'agraïment del Partit Popular i en nom de les persones que representem en el senyor Romero pel seu servei en l'Ajuntament i a la ciutat durant tots aquests anys, no? Que és una cosa que nosaltres tenim la convicció de que s'ha de, per sobre de les diferències polítiques, per sobre de les opinions i per sobre de les diferències que pugui haver, primer estan les persones i per tant el que la ciutat té obligació de fer és agrair-li a tot servidor públic els anys de dedicació, amb independència que li hagin agradat més o li hagin agradat menys, però és un esforç que ha fet una persona en favor de la comunitat. I en una època en què els polítics, perquè hi ha alguns, doncs, que no estan a l'altura i que no donen la talla, doncs se'ls ataca i se'ls critica tant, també és bo que se'ls reconegui a molts la feina que han fet, sobretot en casos en què ho han fet durant molts anys, no? Nosaltres, per exemple, en portem poquets, però hi ha gent que ha portat molts anys amb molta dedicació i amb bona fe, i això s'ha d'agrair.
Més intervencions sobre aquesta qüestió? No, doncs canviem de tema. L'Ajuntament haurà de retornar part de la liquidació de l'impost de béns immobles l'IBI del 2013 i 2014 a l'empresa propietària d'uns terrenys sense edificar. Ho estipulen dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·len l'IBI amb un tipus diferenciat per a aquests terrenys. Ho ha publicat el Punt Avui i també ho han confirmat a cua.cat fons municipals. De fet, el consistori haurà de modificar les ordenances fiscals de cara a l'any vinent per no incorporar aquest concepte, fet que implicarà, atenció, deixar d'ingressar 1,7 milions d'euros. És una notícia que, a més, hem de valorar aquest matí si tot va bé amb el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugaroles, però voldria saber què els sembla als partits polítics el fet, doncs, que s'hagi de retornar part d'aquesta liquidació de l'impost de béns immobles i que de cara a l'any vinent deixem d'ingressar 1,7 milions d'euros. Com és que no s'havia tingut en compte això abans, si és que es podia haver tingut en compte? Francesc Carol?
Bueno, sí, com el diu, és via sentència, la sentència està per ser complerta i, per tant, la jurisprudència està moltes vegades per interpretar la llei. Per tant, no hi ha més enllà de complir la normativa en aquest moment i fora i retornar aquesta part dels diners. A partir d'aquí, poca cosa més a comentar.
Miri, la llei s'ha de complir, bé, s'ha d'aplicar en sentit comú, s'ha d'aplicar mirant què és el que busca el legislador i què és el que vol el legislador, no el que li convé més en el que l'aplica. I en aquest cas de l'IBI, no solament s'ha fet malament en aquest cas, sinó que s'ha fet malament amb altres, s'està fent malament en el tema en el tema de les plusvalues, per exemple, on hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha establert com s'han d'aplicar aquest impost, com s'ha de cobrar aquest impost, doncs també s'està fent malament i no hi ha la voluntat de complir-ho, perquè hem presentat nosaltres una moció en l'últim ple demanant que es compleixi el que diu el Tribunal i se'ns ha dit que no per raons inverossímils, no? Perquè és un impost que, que grava la plusvalua i el que s'està fent és aplicar-lo a la minusvalua. És a dir, que quan una persona ven un terreny i no solament no hi guanya des que el va adquirir, sinó que hi perd, se li aplica la plusvalua perquè s'apliquen els valors catastrals que han pujat i no el valor econòmic. Això és una cosa que contravé el sentit comú i contravé la raó de ser mateixa de l'impost, i que el senyor Brugueroles, l'equip de, com a tinent d'alcalde i l'equip de govern, doncs estan empenyats en seguir fent el mateix quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dit que això vulnera els drets fonamentals dels ciutadans, que és un acte confiscatori, no hi ha una interpretació legal, és un acte confiscatori i que vulnera seriament els drets fonamentals dels ciutadans, no? I a pesar d'això, doncs es diu que amb unes raons que són absolutament surrealistes, sense cap sentit, doncs es nega a aplicar això. I probablement tindran que fer tard o d'hora, tindran que fer front a les reclamacions que se'ls hi puguin venir, que acabaran anant al Tribunal Superior de Justícia, que els acabarà donant la raó als reclamants i que acabarà condemnant a l'Ajuntament. És a dir, és pa per avui, gana per demà, traduint un refran.
Queda clar. PSC?
Sí, Libi, no?
Libi, jo volia parlar d'aquest 1,7 milions que deixarem d'ingressar, però vaja, assolidament paral·lel
el gran conegut
la moció del PP de l'altre dia.
Tothom el paga, i el gran desconegut perquè tothom no sap el que paga. No? Hi han coses en l'IBI, com per exemple els valors cadastrals, que feia referència ara el Jordi Guerreres, doncs, que estan totalment desfasats. No? A uns preus, a un cadastre, un valor del cadastre molt superior al, al que és el valor real. No? Nosaltres ja fa temps que estem demanant que el que s'hauria de fer realment és iniciar la ponència per fer la revisió del, del cadastre i poder fer a la baixa el diguéssim el que seria la, la, el valor de l'IBI que tocaria pagar a cada propietari, en aquest sentit. No? Però què passa? Què passa? Que l'IBI és el 40% del nostre pressupost, aproximadament 40-40 i poc per cent del nostre pressupost. Clar. Si nosaltres toquem això, significa que el nostre pressupost baixa. No ens enganyem. Nosaltres no, no estem dient de pagar menys impostos, sinó que estem dient que els impostos que s'hagin de pagar han de ser justos. I què, passa, i què ha passat amb aquesta sentència? Doncs amb aquesta sentència ha passat que el tribunal ha dit vostè no està aplicant bé a l'IBI. Per tant, aquella paraula que l'equip de govern s'omple la boca amb transparència i maneres de fer i que som els millors que gestionem i tal, doncs no. El tribunal li diu que no amb això. I de la mateixa manera que li va dir que no amb el tema de les plusvàlues que ha dit el senyor Carreras. I per tant, no s'estan fent les coses bé. No s'estan fent les coses ni bé ni amb transparència. Aquests 1,7 milions d'euros, quasi, la sentència és el que, un càlcul així per sobre és el que s'estava demanant en el darrer ple. Per tant, no. No, no ho apliquem, però ara ens ho fan retornar. Per tant, les coses han de ser d'alguna manera justes. I a més, Sant Cugat és el que té l'IBI més car, o un dels IBIs més cars de tota la comarca. Tenim una pressió fiscal molt important al nostre municipi. Però tot i així no ho rebaixem. Per què? Perquè és el 40% de la, del pressupost de l'Ajuntament. Potser que ens ho féssim mirar tots plegats, que demanéssim aquesta revisió cadastral, que s'iniciï la ponència de valors que a l'Estat ja sabem que no té, no té ganes de posar-ho. Però, per tant, ja està.
Iniciativa?
A veure, jo per el que he llegit, o sigui, és un tema que no conec a profunditat, per tant, resulta difícil de discutir-ho. A veure, jo estic d'acord amb el Pere que probablement el cadastre està mal fet o està mal valorat i, per tant, d'aquí deriven moltes conseqüències. Però si jo ho tinc ben entès, era a la pròpia Direcció General del Cadastre i la Diputació la que, diríem, permetia, si se'm permet aquesta expressió, de que es podia cobrar, doncs no sé si era el 4 i pico per cent, i després ha resultat que no. Per tant, jo crec que aquí, o les lleis que tenim, que són moltes, no estan ben fetes, o no estan prou clares, perquè si dos organismes, diríem, oficials, entenen o interpreten la llei d'una manera, bé, doncs en tot cas el que fa l'Ajuntament és apuntar-se al millor postor. I és evident que si pot cobrar 4, no cobra 0,4. Doncs ja està, així de senzill. Per tant, jo no dic que l'Ajuntament no ho hagi fet bé, que ho hagi fet bé, per suposat. Hi ha alguna cosa que aquí falla. També tenim molts plets por ahí rondant que el dia que caiguin ens pot caure el pèl a tots, per dir-ho d'una manera vulgar. Però també interpreto que hi deu haver lleis poc clares o mal interpretades, perquè és que, si no, doncs no s'entén. I en quant a l'1,7 milions... doncs bé, els deixarem de cobrar, com després pagarem no sé quantos, doncs, per les zones verdes que encara ens falten, i vés a saber si algun dia n'haurem de fer alguna altra cosa amb alguna altra cosa que tenim por ahí, que no ho dic perquè no cal.
No, digues, digues. Pot ser interessant, saber-ho.
No, vull dir que tots sabem, tots aquí sabem que tenim doncs 1.000 plets amb Torrenegre i que hi ha algú que està disposat a anar allò que diu fins a l'infinit.
El senyor Núñez.
El senyor Núñez, per exemple.
Que està a presó.
Que es diu Hosle o Hossel. Hossel, vale. Hossel. Bueno, per tant, tampoc no seria d'estranyar que un dia algun tribunal decidís doncs, que, m'entens, que això va d'una altra manera... i hàgim de pagar un paston que...
És un delinqüent, el senyor Núñez, vaja.
Exactament. Sí, però si el, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per exemple, doncs considera que, malgrat ser un delinqüent, se li han de pagar no sé quan, doncs també haurem de complir la sentència, perquè les sentències s'han de complir, com molt bé diu el senyor Carreras, i per tant, doncs potser haurem de tancar la barraqueta.
Ignasi Bea, de la CUP.
Bé, escolti, jo no, vull dir, la Constitució s'allarga que s'ha vist.
Que sí, que sí.
Però... a mi la Constitució sap què passa, que se m'ha... Bueno.
Era una petita broma.
Sí. Que és una infantil, encara. No,
abans de començar amb el tema, una acotació, això del senyor Núñez, és la constatació que en aquest país hi ha gent que no entra mai a presó, i hi ha persones que per fer un piquet, una mare i el seu fill, tenen 3 anys de presó. Dit això, aviam, és una mala notícia, tot el que sigui pagar és una mala notícia, no? I bé, jo desconec també si això ha sigut un error de càlcul de l'Ajuntament. Pel que sé de la Comissió d'Economia, on sempre ens expliquen molt detalladament totes les decisions que es prenen, són molt prudents amb aquestes coses, però bé, és evident que hi ha o un error amb la planificació, o el que deia la Roser, que bé, els impostos no han d'estar molt ben definits perquè hi ha plets entre administracions que ningú es posa d'acord, no? En tot cas, constatar que a l'IBI tenim una mancança brutal amb les... pel fet que no hi ha tantes possibilitats redistributives com hauria d'haver-hi amb l'IBI. O sigui, jo quan es parla del... Cert, és pràcticament la meitat del pressupost l'IBI, però no crec que haguem de parlar de pressió fiscal en general, sinó de qui paga què, no? I redistribuint el càrrec de cadascú, doncs es podria mantenir aquest percentatge de recaptació i hi hauria gent que podria pagar-ho tranquil·lament. A Sant Cugat tenim molta gent que pot pagar tranquil·lament molt més IBI i molta, doncs, que li aniria molt bé pagar-ne menys, perquè... hi ha casos, el cas paradigmàtic que posem sempre, no? L'exemple de la senyora gran que té una casa que té un alt valor cadastral i està pagant un IBI, doncs, bueno, desmesurat pel que és el seu patrimoni, no? En tot cas, per mi el debat és tancar l'IBI, hauria de tenir moltes més possibilitats. Ens trobem cada any amb el debat de les ordenances fiscals, que quan fem al·legacions es desestimen la majoria perquè no es pot. I aleshores, penso que aquí és on radica el problema, Més enllà d'aquesta cosa concreta i de 1,7 milions, que és... però tenim altres coses més peludes. Fa un altre ple estan parlant de 3 milions d'interessos. Tenim moltes coses peludes, però en aquest cas penso que el que s'ha d'abordar ja a nivell estatal és una reforma de l'IBI per permetre la progressivitat i permetre aquests tipus diferenciats en casos com aquest, no?
Res, molt breument, en defensa dels companys del Departament d'Economia, dic que hi havia una normativa que s'ha aplicat i després hi ha hagut una interpretació d'aquesta normativa via judicial. La base del sistema democràtic és que el legislador legisla i el poder judicial que fa s'interpreta. Moltes vegades aquesta interpretació doncs, genera una nova manera de veure la llei. No és el primer cas ni serà l'últim. Quan s'arribi a l'última instància i la sentència esdevingui ferma, com diu el company del PP, doncs s'haurà d'aplicar, ni es volta de fulla. Aquesta és l'avantatge i la grandesa de la democràcia.
Partit Popular, que volia fer alguna cosa.
Vull fer una precisió, que és que el que s'ha fet amb els valors catastrals és que fa uns 6 anys, crec, 6 o 7 anys, va haver-hi una actualització dels valors catastrals que feia molts anys que no es tocaven, de manera que el valor catastral dels immobles estava molt baix i es va adequar al valor de mercat més o menys, es va aproximar, no es va posar exacte. Quan s'ha produït la crisi econòmica, què ha passat? Que el valor econòmic real ha caigut molt i en alguns casos ha caigut per sota del valor catastral, que el valor catastral no deixa de ser un valor teòric, no és un valor real, perquè les coses valen el que la gent està disposada a pagar per elles, no? Llavors, quan en el cas que deia jo de la plusvalua es pren el valor catastral com a tipus per aplicar l'impost, doncs és que s'està combatent, i la diferència entre el valor catastral antic i el nou, doncs s'està combatent una injustícia greu, i el que diu el tribunal és no, miri, vostès han d'aplicar la plusvalua sobre el valor econòmic real, que és el que vostè va pagar i el que li paguen ara per aquest terreny. La diferència, si li paguen menys del que va pagar vostè, doncs no té plusvalua, lògicament, i per tant no ha de pagar res. I una última precisió és que les lleis sempre contemplen supòsits generals. Ara permetem que vagi una mica jurista, però és així, contemplen supòsits generals. Llavors s'han d'interpretar i aplicar després en els casos concrets i precisos, i aquí mai és per definició impossible que serveixi sempre una interpretació per tots els casos possibles. Per això el que després determina si una interpretació està ben feta o mal feta de la llei han de ser els tribunals. Altra cosa no és possible. Aquest és el tema, no?
Sí, sé què passa més enllà de l'IBI, més enllà de les lleis. Portem 3 anys de mandat, i amb aquests 3 anys de mandat hi ha hagut tantes dacions de compte en el ple sobre sentències que és esfereïdor. El ple del mes de passat, no, de l'anterior, del mes de maig, van donar compte d'una sentència que havien de pagar 4 milions d'euros per un terreny de darrere de l'estació, un terreny de zona verda. Llavors, clar, les lleis es poden interpretar, però si és zona verda i s'està, resulta, aplicant una bonificació com si fos un terreny residencial, doncs clar, per molta interpretació que facin els tribunals, si no és coherent, m'és igual la legalitat, no? Amb això sí que estaria com a l'Ignasi. És a dir, les lleis es poden interpretar, però que no poden ser absurdes. O que una parcel·la que tingui una casa construïda al mig de la carretera de Cerdanyola hagi de pagar com un edifici de 8 plantes, o de 4 plantes, de planta més. És a dir, són aquestes incoherències que ens hi trobem. Què passa? Doncs que quan hi ha aquestes injustícies, per dir-ho de manera personals, la gent litiga. Litiga perquè té molt poc a perdre i molt a guanyar. I què passa? Que normalment l'Ajuntament sempre perd. I últimament estem perdent molt. M'agradaria saber, potser és una de les qüestions que demanem en alguna de les properes informatives.
Compte, senyor Carol, prengui nota.
Saber la quantitat, la quantitat de pleits que hem perdut durant aquest mandat i la quantitat de milions que ens han fet pagar, perquè seria esfereïdora la quantia, eh? I ja no parlem de la reparcel·lació de Can Mates, del tema del turó de la Torre Negra,
Aviv,
per exemple, també, uns altres que es paguen amb, a més a més dels bascanvis de les zones verdes de Can Busquets, és a dir, parlem en milions com si parléssim en carmels, i això arriba un moment que amb algú, si els posessin tot de junts, segur que ens posaria els pèls de punta, i és possible que la propera informativa d'economia fem aquesta prova.
Consti que ens adherim al Partit Popular a el que acaba de dir el senyor Soler, que realment, però després quan em toqui ja m'explicaré.
El senyor Carol pren nota, suposo que deu ser per enviar l'encàrrec.
Bueno, jo suposo que, com sempre, les informatives estan per demanar qualsevol tipus d'informació. Si li demanen a la informativa de territori, el nou tinent d'alcalde, i estarà encantat d'aclarir qualsevol tipus de dubte sobre plaços i de més respecte a qualsevol de les sentències que hem hagut de complir, i recordem.
Segur que sí que estarà encantat, m'ho imagino
encantat. Bueno, jo dic que a mi si em féssiu explicar els gastos que s'ha ocasionat en, per exemple, la construcció de la comissaria, encantat de respondre.
No li preguntarem, no li donarem el...
Llàstima, jo pensava...
Algun comentari més, iniciativa i la CUP? No?
Jo volia dir solament que nosaltres fa 3 anys que estem en el consistori, l'actual equip del Partit Popular, i anem rebent, lògicament, la informació és immensa i anem rebent la informació poc a poc. Però que tenim la impressió, el senyor Soler fa més temps que hi és, doncs que s'han anat tirant pilotes fora durant anys, no? És a dir, que es van amb qüestions... La llei es pot interpretar, certament, però s'ha d'interpretar amb sentit comú i d'una manera equitativa, lògica i raonable per part dels poders públics. I aquí tens la impressió de que s'han anat passant coses greus cap endavant i que ara estem rebent totes les gestions mal fetes, tots els abusos inclús que s'hagin pogut cometre anys enrere, ens els estem entomant ara a l'Ajuntament, no? No sé si m'explico.
Escolti,
la impressió que s'haurà d'aclarir si és simplement una impressió o és que té una base més fonda, que per el que diu el senyor Soler, que fa més temps sembla que té més fonda base.
Algun comentari més? Demà comença la Festa Major, el repic de campanes i el seguici de Festa Major donaran demà a les 7 de la tarda el tret de sortida, 4 dies de celebració a Sant Cugat. Els encarregats de llegir el tradicional pregó seran els membres de la penya regalèssia que es dirigiran a la ciutadania des del balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Vila. El lema d'enguany és "La clau de la festa ets tu". Hi ha uns 250 actes, si no vaig errat. El cost de la Festa Major són uns 150.000 euros i els voldria demanar com a partits polítics què els sembla la programació que tenim aquests 4 dies, què els sembla l'organització de la Festa Major, si els agrada el model, aquest model que diu que aposta per les places i per repartir els diversos actes pel centre de la ciutat, o si consideren que s'hauria de fer algun replantejament o canviar alguna cosa perquè aquesta festa doncs s'adequés més a les necessitats del municipi. Francesc Carol.
Bueno, totalment d'acord. El sistema de places el que fa és, com dèiem, repartir la Festa Major per tot el municipi, de manera que tothom tingui a prop algun lloc on es celebri alguna cosa. Tenim grans places que hem d'aprofitar-les encara més per fer aquest tipus d'actes. Jo crec que aquesta Festa Major dona cabuda a qualsevol tipus d'iniciativa i d'interès i d'edat i de gustos,
i bueno, doncs, qui no li agradi una plaça on podrà trobar el que no troba el que li agrada, doncs podrà donar una altra. Per tant, és un sistema una miqueta de posar llocs diferents per gustos diferents. Per tant, perfecte, i a gaudir d'aquests 4 dies, bueno, 3 dies i mig, degut a la caiguda del Sant Pere el diumenge d'aquesta festa major del 2014.
Partit Popular, els convents...
Miri, jo crec que la Festa Major és una mostra de l'enorme vitalitat que té Sant Cugat, no? Que té una vitalitat realment que és una meravella, no? Probablement per la mitjana d'edat jove que tenim en aquesta ciutat coneguda. Llavors, doncs, la Festa Major és una espècie d'explosió d'aquesta vitalitat amb multitud d'activitats i d'actes i de tot, que és realment una riquesa important de la ciutat i que val la pena conservar-la, impulsar-la i mantenir-la.
PSC?
Bé, la Festa Major és com una espècie de... com si un entrenador hagués de confeccionar un equip de futbol, no? Tothom faria el seu equip. La Festa Major, tothom faria la seva Festa Major, tothom hi trobarà a faltar alguna cosa o tothom hi trobarà que hi ha excés d'alguna altra, no? Jo crec que precisament es basa en això, no? Intentar recollir any rere any, intentar recollir les percepcions o intentar recollir les opinions i també les propostes que es puguin fer des de la ciutadania. Jo crec que les entitats hi juguen un paper força important. Crec que és un encert que l'Ajuntament també d'alguna manera derivi amb l'organització de les festes amb determinades entitats, i per tant, doncs, bueno, bé, jo crec que és bo que hi hagi una oferta variada. També jo crec que és un dels trets diferenciats és que l'única cosa que tenim descentralitzat a Sant Cugat és precisament la Festa Major, no? Que el senyor Carol se li ha escapat, ha dit la festa per tot el municipi. No, la festa es fa a Sant Cugat, no? Després hi ha els de més barris, no es fa res per Festa Major. Jo,
bueno,
que recordi a Mirasol, no es fa cap acte de Festa Major de Sant Cugat.
Que no és la seva festa, per això.
No, estic acabant d'explicar. Valldorès tampoc, ni la Floresta ni les Planes, sinó que tenen la seva pròpia Festa Major, que d'ara fins al setembre s'aniran produint. Per tant, xocant que l'única cosa descentralitzada que tenim en el municipi és la Festa Major. D'altra banda, m'agradaria tocar fusta i que les tempestes no ens fessin malbé la Festa Major, que ens amenacen pluges i ens amenacen tempestes.
Tot i que les últimes previsions sembla que donen una treva aquests dies. Bueno, sembla.
Doncs això
estaria... No diré res segur, perquè encara m'equivocaré i no sóc mal temps, però...
Doncs això està bé. I després hi ha una altra cosa que com a municipi grans ens hem de començar a acostumar, no? Que és la solapació, el solapament d'activitats. Clar, un no pot estar tot arreu, no? I quan una ciutat com la nostra, que ja és gran, doncs clar, hi ha un concert en una plaça, hi ha les festes alternatives amb l'altra, hi ha el correfoc, hi ha els sopars de veïns o el que sigui, és normal que hi hagi un solapament d'activitats. I per tant, una de les queixes és aquesta, no? Perquè abans es podia anar encadenant una cosa darrere l'altra. Per exemple, aquest any doncs, acabarem els arrossos, ho comentava abans, i començarem el seguici de Sant Pere, no? Per tant, hi haurà tot d'activitats, i això significa el que deia el senyor Carrera, que és una ciutat viva, que és una ciutat dinàmica i que les entitats hi juguen un paper força important.
A veure, a mi el que sí que m'agrada són dues coses majoritàriament. Una, que siguin les entitats les responsables majoritàries de tota l'organització i que s'ho organitzin i s'ho maneguin com creguin més oportú. I l'altra és la distribució aquesta per places, perquè un sap doncs, que si va a la plaça Octavià trobarà l'espai Arrel, i si va no sé on doncs trobarà jazz, i si va no sé una altra cosa doncs trobarà un altre tipus d'espectacle. Per tant, a mi això em sembla bé, és una manera de que la gent sapiguem una mica on anem. A mi, sincerament, 250 actes em sembla excessiu, sincerament excessiu. Ja sé que hi ha d'haver per tothom, però no sé si amb 150 pues, també passaríem i potser no caldria tanta aglomeració i tanta coincidència d'uns actes amb els altres. I pel que fa al pressupost, a mi em sembla que per una ciutat, no t'ho sabria dir, però que per una ciutat de 89.000 habitants aproximadament, doncs que ens gastem 150.000 euros amb la Festa Major, doncs tampoc no em sembla malament. I per lo que fa als barris, jo crec que Sant Cugat, evidentment, també és Mirasol, també és Les Planes i també és la Floresta, evidentment, i també és Valldoreix, però cadascun d'aquests barris té la seva Festa Major pròpia i, per tant, no sé tampoc si troben a faltar que el dia de la Festa Major del centre, diguem-ho així, hi hagués algun acte específic. No ho sé, potser sí, potser no, tampoc ho he preguntat i no ho sé, però en qualsevol cas ells fan la seva pròpia festa amb el seu propi pregó i amb tota l'estructura d'una festa normal.
La CUP?
Sí, bé, tinc algunes coses apuntades respecte a mi la festa m'encanta, vagi per endavant. Només un comentari, que és que probablement és la festa més curta, la festa major més curta dels països catalans, o sigui, jo cada any veig menys dies de festa major. No estic dient...
Des de fa anys,
però quan...
Sí, aquest any és un menys, tenint en compte que el fet de començar el dijous per la nit és menys.
Ja, bueno, és igual, però que tenim una festa major curta, que no passa res, però ho dic a nivell objectiu, no és cap valoració, senzillament és curta. Respecte al món de plaç, nosaltres estem super convençuts d'aquest model que fa uns anys que funciona. Quan com a entitats estàvem dins de les barraques, ja criticàvem un model que pensàvem que era com una mena de una reserva, no? Allà poses els joves, que a més tenia el d'Arulls cada any, i que nosaltres no ens satisfeien en absolut, i per això està molt bé que hi hagi les places joves, que hi hagi la gent de cultura popular i tradicional, les festes alternatives, que aquest any fan 6 anys, autogestionades, ja que parlàvem del pressupost, que de totes maneres no em sembla un pressupost excessiu, no són ni 2 euros per ciutadà. Vull dir que penso que s'ha d'aprofundir en això, que les entitats s'autogestionen una miqueta les seves festes, perquè és evident que hi ha infraestructures municipals que les podem aprofitar, però les entitats s'han d'acostumar a autogestionar-se, a finançar-se, i a més això no és només per un estalvi, sinó és un aprenentatge molt interessant, no? I penso que és on s'hauria d'emfatitzar. Un parell de valoracions finals, el seguici, bueno, els dos seguicis que farem, s'especulàvem que potser se'n faria un...
El d'inici de Festa Major i el de Sant Pere, per les no sabia.
Els seguicis, les entitats així ho volen, no? Que hi hagi el seguici que passa per l'Ajuntament, és com... no m'agrada dir les autoritats, però les autoritats reben a les entitats i les acompanyen. En tot cas, hi ha una cosa que no van proposar les entitats, que és el protocol més concret, no? La medalleta, jo no dic americana perquè no en tinc, no per, si no me la posaria gustosament.
Tot i que
fa massa calor al juny per portar americana, això és així, però seguir, si nosaltres el protocol aquest d'anar tots en fila i això em sembla ridícul, no? I nosaltres el que no ens sembla malament participar en un seguici si les entitats així ho volen, però bueno, penso que podríem reformular clarament el protocol, que ens sembla fora lloc. I finalment una cosa que l'altre dia vaig estar discutint amb el Joan Puigdomènec, molt cordialment, evidentment, no es pot discutir de cap altra manera amb el Joan Puigdomènec, però sobre els limitadors de so, no? He dit cordialment i llarga, a més, vaig estar discutint. Els limitadors de so, ho dic perquè sembla que estem aquí trobant la solució, és la panacea, els limitadors de so no deixen content a ningú, perquè els veïns se seguiran queixant pel soroll, o sigui, poso-la amb el foc, i espallen la música. O sigui, els músics que pateixen els limitadors de so, ho diuen, és que... Bueno, que no, de vegades no se sent la guitarra, de vegades no se sent la veu, vull dir que veurem que seguirem tenint els problemes de soroll i a més els músics quedaran insatisfets. Penso que hem de trobar una altra solució, i en tot cas, si s'han de plantejar solucions, perquè entenc que hi ha un conflicte entre un nombre de veïns indeterminat, no ho sé perquè no s'ha fet un referèndum, i la molta vida que hi ha al carrer, perquè les entitats així ho volen, apuntar dues coses. La primera és, són 4 dies de festa major, 4 dies, o sigui... 4 dies, reitero, no passa res perquè 4 dies anem a dormir una mica més tard, i després que tornem al millor de la qüestió, no? O sigui, necessitem una sala de concerts on es puguin les entitats autogestionar els seus concerts, fer-los allà, i ens estalviarem problemes amb els veïns, ens estalviarem tota aquesta conflictivitat i els, no sé quants són, és el cas, 15.000 euros de limitadors de so.
Ara li dic la quantitat, però ho tinc davant. 15.350 euros per instal·lar 11 limitadors acústics a espais de la Festa Major.
No faré demagogia amb el que podríem invertir aquests diners, però es podrien invertir en moltes coses, no? I 15.000 euros em sembla, per una cosa que no solucionarà res, des del nostre punt de vista, em sembla fora lloc.
Perquè la gent ho sàpiga, els limitadors aniran al celler cooperatiu, a la plaça Can Quiteri, a la carpa del CPA, a la plaça d'en Coi, a la plaça d'Octavia, a la plaça de l'Om, al parc de Ramon Barnils, als carrers de Vall d'Oreig i Rosselló, a la plaça de Barcelona, a la plaça de la Vila i la de Pep Ventura.
Rep tothom.
Sí, la plaça Pep Ventura vol dir la Festa Major alternativa, entenc.
Bueno, molt ràpidament...
Sí, els demano brevetat perquè queden 5 minuts i si volen afegir alguna cosa més.
Molt ràpidament, el fet de la, com deia Rosa Casamitjana, el fet de tenir diverses festes majors als barris fa que no faci falta...
Però si no ho he criticat, jo senzillament m'ho he posat sobre la taula.
Senyor Pere Soler, no hi ha hagut queixes, els barris mai es queixen d'això, al contrari, es vol la seva festa major i, escolta, qui vulgui anar cap a Sant Cugat, estem parlant de que no han d'anar a Tírvia, d'acord? Per tant, està aquí al costat. I continua sense Sant Cugat, val? L'altre tema és, sí que hi ha una gran quantitat d'actes, això és bo, jo crec que no tothom li deu agradar el mateix. L'única cosa que aquest any és una miqueta circumstancial, degut a tradicionalment el fet de que, per un cantó, el diumenge sempre és el dia de l'arròs, i el dia de Sant Pere cau en diumenge. Per tant, ens agradi o no ens agradi, així que mengem l'arròs, anirem cap al seguici, els regidors que estem allà. Això passarà cada, em sembla, cada 6 o 7 anys, depèn dels anys de traspàs, i no hi ha més volta de fulla. I respecte als dos seguicis, recordem una cosa, aquesta festa major és inusual en el sentit que és des dels 80 que es celebra el dia de Sant Pere. Abans es celebrava tradicionalment a finals de juliol, el dia de Sant Cugat. Per tant, què es fa? S'ajunta el seguici propi de la festa major, que és el d'inici, amb el seguici propi de la parròquia, que és el dia de Sant Pere. Al posar els anys 80, a l'inici del govern democràtic a Sant Cugat municipal, la festa major, que encara no entenc per què es va canviar, de finals de juliol cap a començaments de... cap a finals de... pel dia de Sant Pere, el que fa és solapar les dues. Per tant, és la raó per quan hi hagin dos seguicis. Potser sí que ens hauríem de replantejar el fet de que hi hagin aquests dos seguicis, però és un tema que fica sobre la taula.
Algun comentari més? Sí. PSC, breument?
Sí, molt breu. Varios apunts i disconnexes entre ells. El pressupost, 150.000 euros. Aquí s'ha de... 150.000 euros el que es gasta l'Ajuntament.
Directament.
Directament. Després s'ha de comptabilitzar tot el que gasta en cada una de les entitats. Que llavors
a través de les subvencions que ha rebut de l'Ajuntament en part.
O no. O, a través, o a través de l'autofinançament. És a dir, que cada entitat té destina el seu propi pressupost. Aquests 150.000 euros serien els destinats a, suposo, a infraestructures i als actes que organitza directament l'Ajuntament. Segon tema, no som autoritats al seguici, sinó som els representants públics, i així ho van explicar en una comissió informativa. El que nosaltres volíem dir és que quan va acabar la festa major de l'any passat vam posar sobre la taula un replantejament del seguici, fet que van tomar l'alcaldessa i que va dir que en parlaríem. N'hem parlat un mes abans de la festa major, quan les coses no es podien parlar. Per tant, incompliment de l'alcaldessa amb aquest fet de parlar sobre el seguici de festa major. I una de les coses que nosaltres també posem sobre la taula és sobre si hem de mantenir la missa com a acte institucional pròpiament de la festa major en la nostra festa major. Totalment repensar el seguici i després, parlant del protocol, ens hem de regir per un protocol propi o bé pel protocol de l'Ajuntament. Ens agradi o no ens agradi. Si no ens agrada, doncs intentem modificar-lo i canviar-lo. I l'últim dir és que la ciutadania que dormi en balcons o en pisos a sobre de les festes, que tingui una mica de paciència, que són 4 dies de festa major, 4 dies durant tot l'any. Entenem que el dijous, per anar a treballar el divendres, ostres, una mica pesat, però entenem que podrien tenir una mica de paciència.
Senyor Carles, que volia afegir una coseta, i després veument la senyora Casamitjana.
No, jo volia afegir solament que les tradicions de la ciutat són les tradicions de la ciutat i que no les marca l'Ajuntament ni l'equip de govern ni els marquem els partits polítics, sinó que és el que s'ha fet durant molts anys i és el que fan les entitats que organitzen totes aquestes activitats de la festa major, inclús els seguicis. Doncs el que fan és mantindre aquestes tradicions i en principi no hi ha cap raó per les que no s'hagin de tocar. No podem oblidar, senyor Soler, que la major mostra d'identitat de Sant Cugat, si es pot dir així, és el monestir. És així. I mira, el monestir no el van fer els musulmans, no l'han fet els agnòstics, l'han fet els cristians. I el monestir és un lloc emblemàtic perquè Sant Cugat és Sant Cugat, no és en Cugat tal, sinó que és Sant Cugat, i llavors això vol dir que tenim unes arrels cristianes i una tradició cristiana mil·lenària en aquesta ciutat que no fa cap mal que es respecti, sobretot perquè molts ciutadans que ens seguim sentint identificats amb aquesta tradició.
No som volant
a
parar, senyor Carreras.
Vull dir que si,
no estem parlant de cremar res,
si es celebra una missa segons a dintre de la festa major i hi ha tota una sèrie de regidors que volen assistir com a tals regidors i membres del consistori, tenen el seu perfecte dret a assistir-hi, sí, amb la representació. El que no ho vol, doncs no hi va. I punt.
Ha quedat clar. Iniciativa, alguna cosa més a afegir? 15 segons.
No, només volia dir que jo crec que qui va entomar realment la responsabilitat, diríem, de replantejar tot el tema dels seguicis i protocol inclòs, va ser l'àrea de cultura. Jo crec que aquí sí que hi ha hagut doncs un despiste, diguem-ho així, un fallo. Però jo crec que doncs això s'ha tornat a plantejar i, com deia l'Ignasi, bé, no només estem parlant d'un seguici o de dos, sinó de les dues coses. Per tant, no només intervenen les entitats populars, que són qui diríem, ha imposat o ha dictat la part del seguici, sinó també la part de l'Ajuntament pel protocol que s'ha de seguir. I jo crec que aquest any doncs ho farem així i potser l'any que ve tindrem un altre tipus de cosa que no sé què serà.
Ho hem de deixar aquí, no podrem tractar el tema que el jutge Castro manté la imputació a la infanta Cristina per delicte fiscal i blanqueig en el cas Nós. Ho tractarem un altre dia. Francesc Carol, Jordi Carreras, Pere Soler, Roser Casanyamitjana i també Ignasi Bé, moltíssimes gràcies, molt bon dia i molt bona festa major. Que vagi bé.
Gràcies, igualment. Gràcies.